Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment de la vaga es manté respecte a les anteriors jornades. Els facultatius protestaran una setmana cada mes fins a l'agost per reclamar un estatut marc que reculli les seves particularitats com a col·lectiu.
8 i 4 minuts, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Un any amb tu.
Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomás i el meu poder també.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com esteu?
Hola, hola.
Tot bé?
Vos he d'anunciar en lots que avui no farem xiu-xiu, avui farem El Precio Justo. Sí, 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 perquè tenim noves dades sobre la venda de sobrassada a les Illes Balears. Atenció, participants, Xavier Oliver, Jordi Suárez.
Amen.
Segons la indicació geogràfica protegida, en quants de quilos de sobrassada de Mallorca s'han tancat ses vendes aquest 2025?
Ui, no entenc ni remot idea.
És impossible.
Remot idea.
Vinga, va.
Però ni una aproximació.
Són milions.
Milions de quilos?
Sí.
Ses vendes. Milions de quilos.
Comercialitzats. De sobrassada de Mallorca.
Milions de quilos comercialitzats. Arribava a milions.
Digues, digues.
Un milió i mig.
Un poc més per amunt.
Un milió i mig, un poc més. 1,9 milions.
Ui, 9, quasi, un poquet.
A més per amunt?
Sí.
2,2.
Un poc menys.
2.
Correcte, Jordi Suárez. Més de 2 milions de quilos comercialitzats de sobrassada de Mallorca. Això vol dir 5,6 milions de peces. Vos ha agradat el joc?
Sí, està molt bé, però no pensis que li llevaràs el lloc en David Ordines, també t'ho diré.
Ja, ja, Tom, no estic a la seva alçada, està clar. Voleu seguir jugant?
Sí.
Jo també, venga. Sí, mem.
Vinga, va, i de continuar. Continuem amb la temàtica sobrassada de Mallorca. A escala internacional, quins són els països que ha comprat durant el 2025 més sobrassada de Mallorca? Vinga, va.
Ah, ho hem de dir?
Clar.
Països
escala
que han comprat...
internacional.
A escala internacional, quins són els països que han comprat durant el 2025 més sobrassada de Mallorca?
Alemanya?
Sí.
França?
Sí.
Regne Unit?
Sí.
Ostres.
Per proximitat geogràfica, tal vegada Portugal?
Correcte.
La Xina?
Incorrecte.
Quants en falten?
Un, dos, tres...
Ah, bueno, així mateix, m'han dit.
Estats Units?
Incorrecte.
Suïssa.
Correcte.
Mare meva, Xavi Oliver és boníssim.
És que tenc amics arreu del món.
No ho sé, no ho sé. Bèlgica.
Incorrecte.
Bé, ja està, digue-ho tu.
Són que... França, Alemanya, Suïssa, Lituània...
Ah, què faltava.
Portugal, Andorra i el Regne Unit. El 4% de les vendes internacionals són d'aquest país.
Bé, Inés, ja són ja les 8 i 8 minuts, crec que podem començar així i ho deixem anar, jo no sé més que tu.
Sí, per favor. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Vinga, això no és una prova, però vos demanaré quin és el nova art.
Jo sé que el 7 és el cinema.
I el 8 per mig de fotografia, però el nova no ho tinc gaire clar.
I doncs, si haguessin de convertir el nova art a la ràdio, vols dir que seria impossible, perquè no té so.
Mm-hmm.
Però seria alguna cosa semblant en això. Come with me, let's get together in my comics trip. Let's talk in bubbles, let's go. Bang! And... Avui és el Dia Nacional del Còmic i el TVO, una data que ret homenatge a la mítica revista TVO i que reivindica el pes de les historietes com a peça clau de la nostra cultura. I aquí li volem fer un homenatge.
Avui, a Xiu Xiu, un còmic per tu. Oh, I got a live one here. Hi ha un cartell que he vist que posa que regalen un còmic per persona perquè és el Dia Nacional del Còmic.
Col·leccionem, tenim com més de 1.000 mangas.
És que per aquí està One Piece, Naruto, són molt típics, que diguem.
Si m'haguessis de recomanar un còmic per jo...
Pues mira, com és periodista, te recomanaria sobre Don Guy Delisle.
Una il·lustradora jove que té un estil políticament incorrecte i és brutal, vull dir, senzillament és brutal, eh?
És una cadira de rodes.
És una cadira de rodes, exactament. O sigui, està parint el nin ja amb una cadira de rodes. Go, go, go with a smile.
I de sí, senyores i senyors, còmics i TVOs, TVOs i còmics, còmics i TVOs. Inés Mateu, mem.
Exacte, avui hem anat a la tenda,
exacte,
a la
Gotham
botiga Gotham.
Però vull saber si vos agraden, si no.
Ah, sí, sí.
En llegiu molts.
No, sobre
jo tant. Llegia Bola de Drac quan era petit.
Ah, sí?
Ara ja no llegeix, que sí que...
Bé, avui, en qualsevol cas, hem anat a la tenda...
Jo, Matilda.
Sí. Home, falda.
Això, home, falda. Ai, és que sou tan dislèxica, perdoneu.
No, això t'ho faré per... Ah, no, per s'estir de ronça de...
Per tenir d'en riure de les meves dificultats
d'aprenentatge. No, que no, Inés Mateu, ha estat un... Has estat...
Per favor,
la ternura, el respecte que te tens, jo també fan moltes i tu també ten...
Bé, avui has anat a trascar a Gotham.
Exacte, a Gotham Comics, a Palma. I a l'entrada, clar, hi havia una pissarreta en què podien llegir. Regalam un còmic per persona fins a exaurir existències. Jo, Albertí de Gotham Comics, jo me'n puc endur un còmic avui, de franc.
Clar que sí.
És una manera de celebrar el Dia Nacional del Còmic.
Bueno, la manera més senzilla que se mos acord, pues, regalar a la gent que té aquesta afició i també a qualsevol persona que entra, perquè no fa falta...
Si jo m'hagués de dur un còmic, quin me'l podria recomanar en funció de com són jo?
Farem una ullada en el que tenim aquí de dins. Mira, tot en aquest, el Durango...
Ho has tingut clar.
Que és de Far West, Salvaje Oeste, de Vaqueros. Està un poc tocadet per això regalant, però bueno, és molt interessant.
Durango, las llanuras salvajes de Wyoming, siglo XIX. El caballero solitario Durango, un temible experto del gatillo, pasea a su indolente silueta por las ciudades fronterizas en busca de forajidos. Equipado con su famosa automática Mauser, el pacificador, como le apodan, jamás duda en burlar la ley para servir a su propia justicia. Cuando la pólvora habla, la nieve y el polvo se teñen de sangre.
Molt bé, espectacular.
Això era la contraportada.
T'han recomanat aquest còmic? Un de vaqueros?
Sí, de convois. M'han regalat.
T'han vist, no sé si, perquè t'ha dit tu que ets periodista, però
no,
t'ha volgut dir tu que ets un infant.
Podria ser, però clar, jo ripallà.
Un nin imaginatiu.
Que no tinc gaire cultura de còmics, i me recomanen aquest de convois, pensant que m'agradaria un còmic d'això.
I t'ha agradat?
L'he començat a fullejar. És molt xulo, i li dono gràcies.
Ah, perquè avui et regalaven a Gotham.
Avui regalaven aquells que tenien en estoc, que estan un poc malmesos, perquè se n'havien fet molt durs.
És una molt bona iniciativa.
Està molt bé, però men, jo vull saber per què creus que m'han volgut regalar aquest còmic.
T'han vist cara d'aventurer, de western.
No, sí.
T'han vist en pinta de John Ford.
Sí, jo crec que t'ha vist com un nin imaginatiu que li agraden les aventures de pistoletes, encara. Pium, pium!
No ho sé, pot ser. A mon pedre li agradava molt ser de convois, però bueno, el llegirem.
Let's get together in my comics trip. Let's talk in bubbles, let's go. Bang! And forget your troubles and go. Shut up!
Si fessin un còmic de la teva vida, quin creus que seria? Com creus que seria el personatge, el còmic, en un món imaginari?
De fet, hi ha un còmic que se diu Paul tiene un trabajo de verano, que és tal qual quan jo era monitor d'esplai, quan era més jove. I quan vaig llegir aquell còmic vaig dir, ostres, si jo sapigués fer còmics, l'hauria fet, efectivament.
I escolta, moltíssimes gràcies i que vagi bé. Eh?
A tu.
I doncs sí, això ha estat. Bueno, he topat amb l'amo i en Jaume Albertí, de Gotham Comics, m'ha recomanat aquesta cançó... Ai, aquesta cançó... Aquest còmic, però és que després he topat amb dos joves molt aguts. Ells són en Gonzalo i na Cati. Men, com celebreu vosaltres, dia nacional del còmic?
Bé, venim sempre cercant novetats de manga, sobretot, i bé, ens agrada molt aquest mundo. Col·leccionam. Tenim com més de 1.000 mangas.
Més de 1.000 mangas?
Sí, sí, sí.
Entre tots dos?
Entre tots.
Uau.
Sí, sí, sí.
I quina és la vostra relació? Sou amics? Sou família?
Som parella. I ara mateix estàvem cercant aquí a un puesto que regalaven gràcies al dia del manga, del còmic, i hem agafat Getxa Kuta.
És que el món del manga és molt... Del còmic, perdoneu, és molt friqui. Molt friqui. I he dit manga perquè aquests dos, aquesta parella, deien que tenien més de 1.000 mangas entre
tots
dos.
Seria quasi tot One Piece. Perquè crec que One Piece té com 1.000 capítols, així, no?
Jo me'n record que el meu germà era molt, molt aficionat en el còmic i estava obsessionat en anar a un macro esdeveniment que feien a Barcelona.
La Comic-Con, per mi.
La Comic-Con,
sí, però en els anys 2000 i poc que se deia...
Devia ser el mateix, això deu ser fa bastant d'anys.
El meu germà en duia un endarrer i mon pare i mon mare el varen haver de dur.
Ah, sí?
I van anar disfressat?
Van anar complir el seu somni.
Van anar disfressat de qualque còmic?
No. Nosaltres som mallorquins, no mos disfressam.
Bé, en Gonzalo i na Cati estaven fullejant un còmic i jo li dic, què és això? I em diu, Gachi Kuta. I ja vos abans, que si sou sensibles, no escolteu res d'això que explicaran ara, perquè és una història tristíssima. És dramàtica. Gachi Kuta, hem d'acabar aquest llibre.
Va d'un nin, que és un orfan, que viu en una espècie de món que està cobert de basura. I a màgia, Max està cercant els assassins del seu pare.
Jutges d'esquerra dreta. N'hi ha alguns que estan en català.
I tu, Cati, quin has triat?
Ui, pues encara no ho sé. Estic mirant aquí, per aquí està One Piece, Naruto, són molt típics, que diguem.
És a dir, Gachi Kuta és un nin orfe, atenció a la paraula, atenció a l'argument, és un nin orfe que viu en un món ple de fens i màgia i que cerquen els assassins dels seus pares.
Escolta, no se fa molt en fora de la realitat, segons on.
M'encanta el contrast d'un món de fems i màgia.
Clar, jo vull pensar que aquest nin és màgic, és com seria un poc l'esperança que deu tenir, i imagina't sense qual, el canal pel qual cerquen els assassins de seus pares.
Sí. És que ahir vaig veure el documental no ficció, millor Òscar, Nobody Against Putin, molt recomanable, per favor, mirau-lo. I clar, estic tocada amb aquestes qüestions.
Sí, home, sí, però manco, no sé si és un món ple de fens, imagina que Gachi Kuta està ambientada en un món distòpic, sí, en què també hi ha màgia. Bé, no ho sé. En qualsevol cas, m'ho ha explicat això.
Ho dic
això
perquè, perdona, el protagonista del documental, que fas documental, és de la ciutat més contaminada del món, que és una ciutat de Rússia. Per això he fet la relació.
Ah, no, clar. Està molt bé. Jo no havia arribat, no havia filat tan prim. Però tampoc l'havia.
Torna'm als còmics.
Torna'm als còmics, efectivament. Amem, com seria el còmic de la vostra vida? Jo m'agradaria molt saber-ho, Inés Mateu, i també en Jordi. Com seria?
La meva vida real o me puc inventar?
No, puc ser
un...
El que tu vulguis, Jordi.
Un entusiasta.
Pot ser un entusiasta, pot ser el
o
que vulguis.
O pot ser un còmic sobre una persona que s'aixeca prest, va a la ràdio
també,
i fas dia a dia.
Sí. Ja està, això.
Jo ja ho he dit,
no, mira, el còmic de... Jo seria un nin que... Un entusiasta de les pel·lícules que se fica dins el món.
Això està bé.
Te pega tant.
Això funcionaria molt bé. És a dir, un jove que se fica dins les pel·lícules. Com en Mario se ficava en els quadros, i tu te fiques les pel·lícules. Això és fantàstic. I si haguéssim de fer, un còmic de la vostra vida, quin títol creus que tindria aquest còmic?
Aniria de màgia, crec, ja m'agradaria tenir màgia.
A mi m'agradaria un més tranquil, d'un grup d'amics que fan locures, estan en aventures tot el temps, més d'aquest palo. A mi no el mateix, si té màgia, no té, més d'un club, d'un col·legues, i fem de tot.
I quant en teniu vosaltres, perdoneu?
22.
24.
I doncs està molt de gust i feliç dia dels còmics. Gràcies.
It's my life.
Que tendres.
Sí, sí, ho són molt.
M'encanta l'opció d'aquest
lloc. En Cati com en Gonzalo.
En Gonzalo que deia... No, jo cal la cosa senzilla, no importa màgia.
No, no li venia bé, sí. Diu un còmic tranquil, un grup d'amics que tenen aventures, Got 5, i de, més o manco.
Sí.
La banda del patio.
Exactament. Bé, a Gotham Còmics també he trobat un company de la casa, en Xavi Borroll. Ell és càmera d'Ivetres Televisió.
Bueno, pues he vingut a pegar una ullada per aquí perquè avui tinc dia lliure, que estic en torn de cap de setmana.
Té un entre les mans titulat Esto no está bien, de Irene Márquez.
És una il·lustradora jove que té un estil políticament incorrecte i és brutal, vull dir, senzillament és que és brutal. És destructiva, càustica, cínica i molt divertida.
A veure, podem llegir un...
Per exemple, aquí una tira gràfica, són tres vinyetes, no? Uh-huh. On vegem un jove amb una cadira de rodes i una mare. Mamà, parir duele mucho. I sa mare diu, uf, recorda el naixement del nen. Con cuidado. Ah, i surt allà una cosa supergràfica del moment d'espart.
I que és una...
És una cadira de rodes, exactament. O sigui, està parint el nin ja amb una cadira de rodes.
És un pot de l'absurd.
És absurd, però grotesc, sí, grotesc i bizarro.
Clar, en aquest cas, sí? Hi ha còmics que mos poden descol·locar, perquè a vegades mos imaginem amb un còmic, el típic Mortadelo i Filemón, una tendència infantil, però no, és còmic, n'hi ha d'adults, de grotescos, com de en Xavi, el company que has entrevistat, i que són divertits, també, no? Mm-hmm.
Sí, és veritat que se té un poc... Dibuixos, no? Dibuixos.
Sí, dibuixos, però això poden ser molt i molt profuns. I com seria la vida d'en Xavi feta còmic? Un còmic de la teva vida?
Un còmic de...
Què t'agradaria que fos?
Pues supos que seria... Algo paregut a una història molt visual, també, perquè, evidentment, és el meu camp, és en càmera de televisió, i supos que seria, pues, una pel·lícula de terror.
Bé, gràcies, eh?
Un plaer. Come with me, let's get together in my comics trip. Let's talk in bubbles, let's go. Bang! And
forget your troubles and go. Molt bé, Xavi. Ha estat molt interessant saber com seria la vida de la gent feta còmic. I la teva?
Ui!
Cowboys, no? Vaqueros.
Serien de cowboys, sí, sí. Per Far West, allà, amb el làtigo...
Pistoletes.
Sí.
Ja te veig, ja.
I capells. Pistoles i capells.
Molt bé. Idò, vinga, continuem. Què passa al món? Quina situació hi ha?
La situació i el premi, el millor cunyat de la història, és per a...
L'home que va intentar estafar el seu cunyat a través d'un viatge a República Dominicana. Els fets han ocorregut a Palma.
Un home de 35 anys i nacionalitat espanyola va oferir al seu cunyat organitzar un viatge familiar i li va demanar 4.600 euros, la qual cosa la víctima va fer per sense plantejar-se que l'oferta del seu cunyat era una estafa.
L'acusat ha reconegut que mai va tenir la intenció d'organitzar aquest viatge i s'ha declarat culpable. El seu cunyat el va denunciar quan va veure que no li tornava els dobbers i ara està condemnat a un any de presó per l'estafa de més de 8.000 euros.
I mira, m'ha intentat robar.
Tres ràdios, cultura.
TV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. I TV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu!
Bona, xiu, xiu, què tal? Som la Paula. Bé, volia dedicar una cançó al meu fill Lluís, que diumenge va fer un anyet i ha passat molt ràpid, no mos ho poden creure. I aquesta cançó me fa pensar molt en tot el que hem viscut aquest any i m'agradaria que quan poguéssiu la poguéssiu que tots l'escoltàssiu.
La cançó se diu T'aixecaré i el grup que la toca se diu Pell de Gall. Espero que vos agradi.
No flipa, però també em fa por. Estic amb tu quan ja s'acaba el dia. M'agrada mirar-te mentre t'adorms. Tu inspires amb el teu somriure ses cançons que surten del meu cor. Podràs caure una cent i mil vegades que jo sempre seré aquí, t'aixecaré. Lo que sent per tu no puc trobar paraules, però l'únic que jo sé és que mai te fallaré. Quan arribis dient que estenguin ses ales, amb valor i amb esperit t'aventurer. Podràs caure una cent i mil vegades, que jo sempre seré aquí, t'aixecaré.
Ai, que bé, aquestes dedicatòries que mos envieu a través d'un àudio. Ja sabeu que podeu dedicar una cançó a qui vulgueu a través del nostre WhatsApp, que és apuntau 646-93-45-01. 646-93-45-01. Un àudio en a qui li voleu dedicar la cançó i la farem sonar a la ràdio, si en Catxana. No se m'ocorre millor regal especial per algú.
Poc
ho has apuntat?
Poc l'estimes en aquest algú, no?
Ho has apuntat? Escolta, no, m'ho estàs fent de manco.
No, sí, ho he apuntat, és línia directa, que WhatsApp amb la gent d'aquest programa?
És el WhatsApp Divendres Ràdio.
Ah, d'acord, pues, no m'interessa. Ja vull un WhatsApp de xiu, xiu. Si no, no vull res.
Sí, en Catxana, benvingut en aquest programa. Gran pensador que tot una mos donarà les seves opinions, sí. Perquè és el moment de fer justícia. Toca repartir gomets, Jordi.
Toca repartir gomets i ja començant directe, ràpid, amb els gomets vermells.
Vinga. Mm-hmm.
I començant molt fort. Primer gomet vermell per un traficant.
Bé, un traficant de... Ja començant bé. Un traficant de què? De drogues?
De
òrgans?
Podria ser de bo?
Armes?
No, és un traficant d'animals.
D'elefants? D'aus? De monedes? De serps?
Quasi, quasi, Inés, però no. És un traficant de formigues.
De formigues. L'he d'atenció.
En Sion se posa la mà al cap. Com si dir, aquest món me supera.
Sí. Aquest món me supera a tots, sí. Perquè, a més, això, traficant de formigues.
Que ha estat,
un home
Jordi?
Ha estat detingut a l'aeroport de Nairobi per intentar treure del país més de 2.000 formigues vives dins càpsules. El xinès de 27 anys, Tang Kekun, dir-ho així, volia extreure l'espècie coneguda com a Mesor...
T'has inventat el nom, perdona, però sí.
Mesor cefalotes, és el nom tècnic, són unes formigues vermelles que se troben a Kènia. Resulta que una formiga reina d'aquesta espècie pot arribar a valer més de 200 euros en el mercat negre.
Déu-n'hi-do, si fas comptes, o sigui, has passat.
I quantes en dues, dius?
Més de 2.000 i, òbviament, l'han enxampat, perquè, tot i que les amaguis, són bones de trobar dins una maleta 2.000 formigues
ficades
dins càpsules.
Per favor.
I, clar, això sabeu que ha alertat les autoritats del país perquè creuen que pot formar part d'una xarxa internacional de tràfic d'insectes.
M'ho explotes cap.
I això pot ser bastant perillós en el cas d'ecosistema de Kènia. Pot,
és que és molt delicat, això.
És delicat.
Stop, espècies invasores, per favor.
Sí, no.
S'ha acabat.
I a més, a les Illes Balears ho patim moltíssim, sí, perquè les espècies invasores se mengen les autòctones.
És que tu imagina que començam a tenir aquí
formigues vermelles.
Clar, colònies de mesor cepalotes aquestes i...
Jo m'assust.
No.
Jo tenc por.
Clar, les nostres que són petitones, que no fan res...
Aquestes de Kènia...
Bullying,
no pot ser.
Són els escarabats i tot. Clar,
no, alerta'ns les formigues de Kènia.
Goma
vermell.
Home, si val més de 200 euros en el mercat negre, és que és grossa.
Sí.
Això, no? Com a vermell, tant per aquest traficant com per tots els traficants de formigues.
En general.
Més traficants en general.
Sí.
A no ser que trafiqueu amb humor...
Sí, exacte.
No, perquè també és vera que si heu de traficar, com a mínim, que sigui una cosa que quedi més xula, més ridícula, no? Perquè traficar amb formigues no queda tan bé. I anem amb una altra goma vermell i aquesta va per una de les paradetes del mercat de Campos. Compra i demana de la mi. La Guàrdia Civil ha hagut d'intervenir una de les paradetes del mercat de Campos per tenir un arsenal militar d'armes, munició i projectils i una llarga llista d'etcèteres a la venda. Tenia fins i tot explosius sense un certificat d'inutilització.
Són armes, entenc, antigues, no?
N'hi ha de tot.
Tenia
de tot.
També?
Sí, sí, un pot de tot. Mem, les armes, és vera que moltes eren de...
Ja se
l'han
d'anar a comprar.
Això l'oeste.
Moltes eren d'aquestes que disparen, que són com a d'aire.
D'airsoft.
Airsoft i tal, però que necessiten una llicència.
Ara m'ha sorprès, Xavi, no sabia que estessis tan assabentat en qüestió d'armes.
Tu és el bronze.
I d'aquest home tenia un pot de tot i, de fet, hi va haver d'anar dissabte un equip d'especialistes per comprovar que no eren perilloses aquestes armes i poder-se endur el material. Uh-huh. En resum, aquest home de 66 anys era en Rambo a Mallorca.
Ell al·legava col·leccionisme, entenc, no?
Sí, no sé sap d'on ha tret tot això, però no tenia cap tipus de llicència ni per vendre ni per tenir-les, no tenia cap documentació. O sigui, venia articles militars que fins i tot estan prohibits per la gent i d'altres que només se poden vendre a llocs especialitzats. Això en el mercadet setmanal de Campos.
Pot ser que aquest home va anar a la cotxeria, va trobar una caça que feia molta estona allà i va dir, jo què he de fer amb aquest?
Jo li he d'anar a sortir.
Amb aquest material, clar.
No, i d'anar allà i...
Si ho tiris així, manera, no creiem? He de fer alguna
cosa? Hi havia una paradeta en roba, amb fruita i verdura i una d'armament, no?
Sí,
no.
Està molt bé, està molt
bé. Bé, no me queda més remei que donar-li un gomet vermell a aquest senyor per vendre material il·legal i, sobretot, per posar en perill la gent que passejava tranquil·lament pel mercat. Perquè vendre explosius sense llicència potser no és el seu.
La senyora, això és quilo quan va.
Exacte, un pop a un quart.
I aquesta persona ha estat una irresponsable. Però no tot són males notícies, perquè, de fet, hi ha gent molt responsable a les Balears. I el primer gomet verd va per l'excursionista Josep Maria Builds. Aquell llinatge no sé com se pronuncia.
Builds,
no ho sé. Jordi.
Ugat.
U-I-S. Tupida i forta com un braç gigant. Dóna la tempesta, aspecte desafiant. Es pas viatger, aquella tota sangalana. Se serra de tramuntana. Roca. Estrella polar quan arriba a casa, marjals que aguanten el temps que passa, hi ha raça. Bé, arriba un missatge directament de Campos, fent referència en aquesta paradeta, com ho podem anomenar?
Paradeta militar.
La paradeta del perill.
Sí.
I diuen que va ser molt gros, a Campos serà... Bé, va ser molt gros, varen venir els TEDx i varen precintar tot l'espai. Diu, crec que no tornarà.
Mare meva.
Bé, moltes gràcies per aquestes paraules tan precioses.
Sí, no, bona informació de primera mà.
Sí, m'ho ha arribat ara en directe.
Idò, tornem a l'excursionista, en Josep Maria, que ha trobat, per casualitat, a Valldemossa, un petit cap de bou tallat en bronze de l'època post-talaiòtica.
Correcte.
Mm-hmm. És a dir, entre els 600 i 200 abans de Crist. La va trobar fent una excursió per la Serra de Tramuntana, per la zona de Valldemossa, i tot d'una li va dur a l'arqueòleg Jaume Dellà, que va notificant el Consell de Mallorca.
És una troballa molt interessant, perquè de fet avui a Tèntol entrevistaven l'arqueòleg, en Jaume Dellà, que és de Solla, i molt graciós, perquè ell deia, un conegut meu me va enviar aquesta foto i jo no me podia creure allò que estava veient, que efectivament era un... una peça posteleiòtica...
molt petita, que t'hi has de fixar molt per trobar-la.
Tamany botó, sí, segons sí, sí. Han explicat a Téntol, i que ara se guardarà en el Museu de Mallorca. De fet, avui li han duit.
I per això s'ha guanyat un gomet verd per trobar això enmig de la muntanya.
Molt bé, Josep sí, Maria. Sí,
sí. Molt bé. Per trobar això, per fer-li cas, un pic trobat, perquè potser ho veus sí. I passes un poc, i finalment duro un arqueòleg perquè revisi la peça. O sigui, ho ha fet tot bé, aquest home.
Perfecte.
Que té així més ull... Som.
10 de 10, 10 de 10.
Té molt d'ull, aquesta persona. Sí, sí, sí. Perquè qualsevol persona hagués passat completament d'estema i ja està. Per tant, com a Bert. Com a Bert. I anem en el següent com a Bert. I aquesta vegada és per un grup de flamenc. A xarxes s'ha fet viral un vídeo d'una menorquina de Ló que tornava de celebrar sa darrera, és a dir, es comiat de soltera. A Sevilla, ho havia celebrat a Sevilla, i resulta que durant el vol de tornada un grup de joves que també volaven li varen fer un concert de flamenc privat dins l'avió. Varen començar a cantar tots. Ses amigues varen gravar el vídeo, varen pujar a xarxes socials i han arribat a tenir més de 400.000 visites a xarxes. I doncs resulta que sa gent ha identificat aquests joves que cantaven i són els acompanyants d'ell Bailaor Juan Tomás de Molía, que jo no el conec, però resulta que Andalusia és bastant reconegut i fa gires per tot,
el millor lo seu.
Per tot Espanya.
Quina casualitat.
O sigui que, per acabar el seu viatge, aquesta persona va tenir un concert privat d'un grup reconegut i professional de flamenc.
Dins avió, va ser
dins
això.
Dins avió. Què més se pot demanar per acabar?
Jo sempre llegesc notícies de gent que troba músics dins un avió, dins un tren... passen coses... I jo mai m'ha passat
res. Jo no m'he trobat comiat de solter. Comiat de solter en trobo molts. Sí, i no són tan divertits moltes vegades.
No, aquest, passa... Segur que passa bastant espectacular i, per tant, gomet verd per aquest grup de flamenc per fer servei públic de veres, de qualitat.
I en aquesta menorquina, enhoraboníssima.
Enhorabona.
Per les noces i per la darrera, que va anar tan bé.
I aquell passatger que volia dormir... Que només vol dir que hi ha estona de vol per dormir.
Escolta, el vol de Sevilla a Menorca és ràpid.
Qui tingui por a viure, que no n'ha. No,
que dormi en arribar.
També és vera. Com a vermell per aquí.
Sí, com a vermell,
com a vermell perquè se queixi. Exacte. I anant ben, en sa darrer com a Bert, que és per l'artista espanyol, Guitarrica de la Fuente. De capó en fuerte y ya le parece un cesto. Aquest cap de setmana ha estat el festival Lollapalooza a Xile, que sabeu que és un dels festivals musicals més importants del país i de tot el món. O sigui, és molt gros. I enguany hi havia noms molt reconeguts com Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Skrillex, i entre ells hi va actuar Guitarrica de la Fuente, que enmig de la seva actuació va xerrar sobre la zona VIP del festival.
I aquí, en este espacio, podrían haberlo dejado un poquito más para la gente, que está esto vacío. Es un poco ridículo, la verdad.
Resulta que la zona reservada...
Està ben enfadat, en Guitarrica.
Sí, sí, sí. La zona reservada, que és per influenciadors, figures, gent que ha pagat més dobbers, apareixia cala millor durant l'hivern. És a dir, que no hi havia absolutament ningú. Això ha fet que Guitarrica de la Fuente rebi bastant elogis per part de la gent present en el festival i per xarxes en general, ja que realment és valent criticar un festival de música mentre es toques per aquest festival, no? Si és com si ja me poso aquí a insultar a xiu-xiu. No.
Mai de la vida.
No passarà, no passaria això, però... Hipotètic.
Hipotèticament, jo me'n poso insultar xiu-xiu a mi del programa, però bé, és vera que tot estem a la presència d'influenciadors i aquestes situacions està sent molt polèmic darrerament, i de fet ja en xerràvem ahir, i van comentar les declaracions d'un influencer que va anar al Festival de Màlaga.
Sí. Que jo crec que a Nancion li encantarà.
Li encantarà, no, han recuperat l'àudio.
És que li va demanar quina pel·lícula... No, que és en Esgoia, un influencer també, que li van demanar quina pel·lícula recomanaries, i va dir la darrera dels Chapeidors Bascos o alguna cosa
així. Correctíssim.
Oye, Gabo, aquí estoy.
¿Nos recomienda una peli para el siguiente?
Pues... No sé, ahora... Una peli... ¿Qué rollo?
No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
Pues mira... La 9 de 8 apellidos. Claro. Me encantó, pero a mí lo tenía...
Mare meva.
La 9 de 8 apellidos, que és de 2023.
Sí,
sí.
Gent
sí.
Meravellosa, tio. No, m'encanta, m'encanta. Però és que passa que si tu fots una persona que no té res a veure amb el tema, allà... És que la culpa és qui demana. És que la culpa és de qui demana.
No, en aquest cas de la periodista.
És qui l'ha convidada, pot ser, no?
Jo crec que és la responsabilitat pròpia d'anar a un lloc...
T'has de mirar qualque cosa.
T'has de mirar qualque cosa. Sí. És a dir, el manco és quan entres a una feina. Tu has de saber qui és el cap o sa cap. Vull dir, has de saber el nom, encara que no el vegis mai. Yeah. Saps?
A mi em passaria.
Això. A mi m'ha passat, però això ho vaig aprendre. Sí, però sí. És cert que aquesta influencer no li tornarà a passar.
Però mira, que fer preguntes tal vegada on no és context adequat, quan li van demanar no sé quin futbolista, per mi en Joaquín del Betis, li van demanar qual és tu pel·lícula favorita? Va dir Torrente. I qual és tu actor favorito?
Aguiza. Això era Aguiza.
Sí, diu, qual és tu pel·lícula favorita? Diu Torrente. I qual és tu actor favorito? Diu Torrente.
Clar, que aquí es contest no era un festival de cine important. Sí, jo crec que el manco sí, del manco dus preparat, no, encara que no l'hagis vist, dus la resposta, te llegeixes un poc el resum de la pel·lícula.
I que t'estan pagant per anar-hi.
Sí, però això és paradoxal, perquè segurament atreu més públic aquesta persona, que deu tenir X mil de seguidors, que no que hi vagi un actor molt de culte que no coneix.
Això ho va dir Isabel Coixet, que ja ho vàrem explicar ahir, amb en Josep Olorda, però que bé, que això és polèmic.
En el cas dels concerts, s'habiliten aquestes zones VIP a la part de davant i acaben buides. Mm. I tens una distància amb la gent que ha pagat l'entrada, que és un poc estranya, no? Mm-hmm. I Gómez Bird, per en Guitarrica de la Fuente, per atrevir-se a criticar aquesta situació, que segurament molts d'artistes del festival varen pensar, però no varen dir res per si cas.
Molt bé,
Guitarrica.
Sí, sí.
I fins aquí.
Que anem amb Guitarrita.
No ho sé,
de la Fuente.
Rica. I de la Fuente.
I té una capacitat per allargar set síl·labes, aquest home cantant, l'heu fixat, no?
No nos pueden perseguir. Tu mano en la ventola.
És increïble que estàvem.
Ara tornem més.
Ja que no conem.
Ara tornem més sessionades.
IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Sentit des d'aquí la persona que té quasi totes les respostes que te planteges dins la dutxa. Ella és en Sion Catxana, en les seves...
Sionades.
Efectivament. I vos anava a demanar com estàu, altres.
Bé.
Jo els dimarsos m'acosten, els dimarts.
Pensada,
Però bé, després vens tu i... me trobo millor.
Jordi, tu com ho dus?
Molt bé, avui millor.
Bé, jo estic derrotat. Jo estic bastant derrotat.
Per què? Què ha estat?
Com sabeu, sóc una persona molt emocional.
Contamoso.
Sóc sensorial, sensible i sensibilista. Tot m'afecta bastant darrerament. I la setmana passada vaig experimentar una cosa que no m'ha agradat gens. D'acord? A part de no venir aquí. Com sabeu, la setmana passada no vaig poder gaudir de la vostra inestimable companyia.
Correcte.
Perquè tenia altres truis, d'acord? I un d'ells consistia en gravar unes coses i l'escenari on havia de gravar aquestes coses era el mirador dels Malgrats.
Wow.
A Santa Ponsa.
Wow.
Ja heu estat mai allà.
Luxe.
Sí. Sí. No. Bo, sí. Preciós. És preciós.
Hi havia una casa d'un multimilionari que no sé si l'han arribat a vendre o no, i està allà abandonada, i la gent tindrava.
És increïble. I jo no hi havia estat mai. Jo no havia estat mai allà. Mai havia trepitjat aquell punt de bellesa inassumible, perquè la veritat és que és preciós, amb aquests dos pauets, número 43, que em va donar Cristo Nostre Senyor.
Tu, que has d'anar en el mirador de Malgrat, si et de Binissalem.
Clar, però la reflexió que jo vaig fer és que era bastant trist i meravellós alhora que no hagués visitat mai aquell indret. Perquè després de 33 anys vivint aquí, una illa relativament petita de la Mediterrània, segueixo descobrint Planos d'en Sorrentino, esperant-me allà, esbatanats, a pit descobert, per meu delit privat. Aquesta és la part meravellosa. La part més tràgica és que no conegués un indret com aquell, que no està gens amagat, que ha estat fotografiat fins a l'accés, compartit, transitat, i està rodejat, com dèiem, a part i part d'urbanització amb fantasmes que fins en abril no hi troben ningú. I això crec que és un fet diferencial de per què vaig gaudir tant aquella experiència, és que no hi havia ningú allà. Si hagués anat en ple estiu, potser la meva opinió seria diferent. Però tota aquesta moguda m'ha fet reflexionar amb si hem renunciat, com a locals, en allò que va fer que el món s'enamorés de nosaltres.
Vols com en Sian té totes les preguntes i respostes que te planteges a la dutxa?
Sí. El que jo vaig pensar és, els prejudicis que jo tenc, com a heterobàsic de la part forana, han fet que perdi respecte a certes zones de Mallorca i això me limita? Per què espais recòndits, caminets que no conec ningú, me són familiars, i allò que tothom sap m'apareix estranger? De tot això, ben que xerrar avui, però com sabeu, no vol dur respostes, vol dur una altra cosa, així com una cançoneta, i començant.
Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii.
M'encanta posar en Bad Bunny cada vegada que parlem de turistificació i pèrdua de la identitat.
Associadíssim a mort. És que se la va treure, com col·loquialment se diu, amb aquesta cançó. Sí. I hi ha una cosa que m'ha quedat rodant pel cap després d'aquell dia en el Mirador de Malgrats, i no era tant com pot ser que no hagués anat mai, sinó una cosa més inquietant. Com pot ser que això hagi estat sempre allà i jo no ho hagués vist? I aquí és on entra un personatge que, sincerament, segurament no ha trepitjat mai Santa Ponça, però podria haver-hi fet temporada. I és en Maurice Merleau-Ponty, d'acord? És un filòsof francès del segle XX i s'ha dedicat a una cosa que sona molt complicada, però que en realitat és bastant intuïtiva. Estudiar com percebem el món. No el món en si, sinó l'experiència que nosaltres tenim del món. I això a la filosofia s'anomena fenomenologia, vale? L'idea bàsica és molt simple. Nosaltres no veiem la realitat, sinó que veiem com estem acostumats a veure-la en aquesta realitat. És a dir, sempre està carregada de filtres, d'hàbits, d'experiències, de prejudicis, de maneres de viure. Tot això configura el que veiem i també el que deixem de veure. I en Ponty agafa una idea d'un altre filòsof, que és en Husserl, que deia un lloc, en lloc de discutir si el món és real o no, ens hauríem de centrar en com ens apareix. Això vol dir que tu no surts cada dia al món, a la realitat, com si fos nou. No ets un nen petit que tot estem d'estar descobrint el que passa. Tu surts amb un sistema instal·lat a casa teva, en el cervell, una mena de GPS mental, que te diu que és interessant, que no, que és per tu i que no és per tu. I aquest sistema és molt eficient, perquè te permet anar ràpid per la vida. D'acord? Nosaltres intentem trobar dreceres constantment. No mos fa parell, i el nostre cervell està dissenyat per no pensar tot constantment. No? Però també és molt limitador, perquè te fa invisible tot allò que està fora d'aquests esquemes teus. I aquí és on, per mi, tot quadra. Perquè Miradors Malgrats no és un lloc ocult, no estava amagat, no era difícil trobar-hi o arribar-hi. No requeria cap esforç heroic. Però, dins del meu mapa mental, aquest lloc estava classificat en l'etiqueta de massa turístic.
Sí.
Lloc per guiris, massa evident, això no és per jo. I quan una cosa està etiquetada així, deixa d'existir.
Mm-hmm.
No físicament, però sí és hora de percebre el món. És com si et servei te digués, això no t'interessa, no cal que ho miris. Mm-hmm. I tu passes per davant una vegada, dues, trenta, i no ho veus. I què és el que més ràbia em fa d'això? Que com a local mallorquí, i supos que a vosaltres també vos passa, coneixes millor un camí perdut de l'interior, una ruta que només surt en el mapa que regalaven en el calendari solidari del grup d'excursionistes del Gai de 2008, que, de fet, en conec un que és espectacular, que no un mirador que surt a totes les guies o inclús està a l'aeroport quan arribes en gros a una pancarta.
Uh-huh.
I no és una qüestió geogràfica, és una qüestió de com el món mos ha filtrat tot això. Com si haguessis arribat tard a una cosa que sempre havia estat teva. I aquesta és la reflexió que faig. Hem d'intentar recuperar el que és nostre, no? I pot ser que aquesta és la part més fotuda de totes. Adonar-te que el món no és que t'hagi amagat les coses, sinó que tu t'havies acostumat a no mirar-les. I ara vos poso una altra cançó i vos explico una altra coseta.
Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los alonorea. Nunca me han visto en la calle ni en los bosques andoquea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche.
cura. Yo no canto reggae, pero soy cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga. A mi m'importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar...
D'acord, i d'ahí tenim que hi ha certs indrets, com pugui ser també, per exemple, Serenal en Cibern.
És que just pensava en Serenal i en Magaluf. Perquè avui dia hi ha gent de tota sa vida que viu allà.
Uh-huh, evidentment.
I que són tan illencs, tan mallorquins com nosaltres, uh-huh, saps? Però, clar, nosaltres, des de l'altra banda, des d'aquest camí, uh-huh, que tu dius, d'aquest camí de cabres, de, sí, sí, d'esplà, uh-huh, o de reguer, mentalment no hi accedim.
Totalment. I no només que sa gent que viu allà ho coneix, sinó a mi el que m'ha cridat l'atenció és que inclús aquesta gent... És un poc... Mira, te poso un altre exemple. És el xerpa que puja a l'Everest no s'asseu en el porxo de casa seva i diu «Hòstia, que xula aquesta muntanya», no? Uh-huh. No la veu amb aquests ulls. Ell el que pensa és «Demà he de carregar 60 quilos per munt», saps? No l'experimenta amb aquesta, diguéssim, no, com un fet estètic, com una experiència estètica. Sí, sí, sí. Perquè per ell és, a part de la seva quotidianitat, com quelcom extern, quelcom que està molt a prop d'ell, però que no li pertany. I crec que a nosaltres mos passa molt això en segons quins indrets molt turistificats de Silla. I és la reflexió que vaig arribar jo estant en els Malgrats i dient... Es vedrà d'Eivissa, també, que és espectacular. És exactament el
que és. És que això, que jo, per exemple, ni m'ho planteig anant al Vedrà.
Clar, exacte.
A veure-lo. No m'ho planteig. I m'encantaria realment.
No, és que també són zones que, de qualque manera, jo crec que... Jo sempre ho penso, que de qualque manera hem perdut Esponent de Mallorca. L'hem perdut, ara, per X motius, ha hagut d'anar a Bendinat sovint. Uh-huh. I Bendinat és una zona en què... És que són una colònia alemanya de gent, francament, que se veu molt rica. Veus per allà Porsches, veus Range Rovers i totes aquestes històries, veus allà ben dinat, que és com...
Però,
clar, però, són aquest motiu. Els Malgrats, per exemple, Malgrats tres quarts de la mateixa, en aquella zona, hi vas a posta, hi vas perquè s'ha creat una casa d'un home que deien que era un rus multimilionari que va abandonar, i aquesta creta donava precisament a una cala secreta. Mm-hmm. És a dir, clar, aquella bellesa, de bellesa només en podies gaudir d'aquestes maneres, quan vas al Ponent a posta, però perquè, de qualque manera, aquesta falla en el sistema.
Exactament. I que, sobretot, no estan gens amagat, però crec que el punt diferencial és que, si no fem aquesta reflexió, o si no hi donem una volta, som incapaços de gaudir allò que nosaltres tenim. Perquè quan hi anem, ho veiem com... Buah, la zona de guiris, tal... O sigui, quina parella.
Ja tenim les illes dividides. És a dir, cada illa està dividida entre allò que és dels turistes i allò que és nostre, entre cometes, no?
Clar.
Però el problema és que ells estan venint cap a...
Sí,
cap a el nostre, entre cometes. Res és de ningú, però...
No. El problema és que a mi mai m'havia passat, i els darrers 3 o 4 anys veus guiris a Binissalem, que dius que fots aquí. O sigui, entenc que venguis a fer una cata de vi un dia, però estàs dormint a Binissalem, perquè és que ja no queda més espai. Però
no
m'agrada molt
espai,
la reflexió que has fet tu, perquè tu dius, la part d'ells, entre cometes, que segur que són meravelloses persones, idèntiques a nosaltres, com diria Joan de Sant Suau, però és veritat que hi ha una part d'ells i una part nostra. Però aquesta part, i és el que, jo vaig arribar, no és geogràfica, no és un punt del mapa, sinó que està dins nosaltres. És a dir, a l'hora de tornar allà... Jo hi vaig anar un moment en què estava totalment deshabitat. No hi havia ningú en aquelles urbanitzacions. Però jo experimentava aquelles vistes com... Això és una terrassa de mojito. Això no és pel local. Això no és per jo, no? Aquestes cases d'aquí no són per jo. Tot això no és meu, no? Evidentment, meu no com a individu singular, sinó com a col·lectivitat, no? I crec que això és perillós, sobretot perquè crec que no me passa només això. Crec que, de fet, és un tema col·lectiu. I quan
és que jo crec que està totalment normalitzat. I la prova està en que jo, per exemple, segur que vos haurà passat d'anar a un lloc turistificat i que la persona que t'atén et servei es va al restaurant i diu... No, això vos regales cafès perquè sou d'aquí. Faig un descompte perquè sou d'aquí.
O sense anar més enfora, el lloc turistificat, entra al local, Nosaltres, bé, jo m'ha passat per feina, estic convençut que qualcú de vosaltres també, i que t'atenguin només amb alemany.
Ah, bé, això m'ha passat.
I això, dir-li, bon dia. I no, no, és que no, ich spreche Deutsch.
No, t'entenen.
Però a mi m'ha passat en el centre de Palma. A mi m'ha passat, que no direm el nom, però una botiga de roba en el centre de Palma que només parlava en anglès. I entrar allà i... Jo no tenc un anglès molt polit, però m'ho podria defensar, però per un tema de dignitat, de dir, escolta, me'n vaig, és que no tens ningú aquí de dins que xerri, no, ja te deman català, que seria lo mínim, no? Espanyol, saps? O sigui, ni sa llengua godona me pot xerrar, o sigui, és increïble. Crec que això és terrorífic. I sobretot quan és un tema col·lectiu, perquè, com us deia, no me passa només a jo, és una cosa que passa, crec, a molta gent. I hi ha una relació molt estranya entre nosaltres i la nostra pròpia illa. I és una barreja, crec jo, entre orgull i rebuig, entre molt i distància, i te n'adones, sobretot, quan visites aquests espais. I a mi m'ha passat també, per exemple, com sabeu, jo he col·laborat moltes vegades amb Esflen, que és un festival que fan a Magaluf, i és quasi a final de temporada... I quan anava allà i estava, encara no desert, però més deshabitat, la sensació que tenia era... És que això devia ser preciós quan els meus repredins podien venir aquí. Que no crec que hi anessin, però, saps? És a dir, quan tu podies gaudir sense estar amb aquesta pressió constant de... Tinc un temps limitat. Me queda febrer, març, abril, sí. I després, ciao. I això és un poc la reflexió que jo vaig fer quan vaig anar en aquell lloc. Perquè la bellesa no desapareix, i això és la principal, que la bellesa que tenen en aquells llocs no ha desaparegut. El que desapareix és la nostra capacitat per sentir-la com a nostra. I aquell dia allà, mirant aquell paisatge que havia estat sempre allà, vaig tenir aquesta sensació estranya, com de reconciliació tardana, reconciliació amb el meu, miotragus espiritual. I pot ser només... Pot ser, el repte no és anar més enfora, ni descobrir llocs més amagats, ni no compartir la ubicació de no sé quina platja supersecreta perquè no descobreix quines guiris, perquè tanmateix arribarà tot això. Arribarà que ho trobaran tot, ni fer coses extraordinàries. Pot ser el repte sigui molt més senzill i molt més complicat a l'hora, sigui tornar a mirar el que ja tenim, però amb uns altres ulls, perquè en el final pot ser que hi hagi, no és que ens haguin pres Mallorca, que també... És que nosaltres, a poc hem deixat de mirar-la com si fos nostre. Així que, torneu-la a mirar, cercau la bellesa allà on pensàveu que ja no era, perquè com va dir Ramon Tesset, cercar la bellesa és l'única protesta que mereix la pena en aquest món escarós. I això és el que volia contar avui.
Molt bé, Sion.
I ella és en Sion Catxana. Si no heu trobat resposta, ja ho sabeu.
A la xat i a missa.
Gràcies, Sion.
A vosaltres. De totes formes, això...
Jo m'ha passat una cosa l'altre dia, te diré. Vaig anar a Valldemossa...
També.
Jo som de Bunyola, ho tenc molt a prop i he anat tota sa vida.
Ells és fora vila de Bunyola, bàsicament.
No tant, però vull dir que no, a mi no me sorprèn anar-hi.
Sí.
Però hi vaig anar i vaig mirar el poble d'una altra manera. El vaig mirar des d'un punt de vista turístic. Vaig dir, ostres, és com que una essència havia canviat a sa meva mirada. Ho mirava com si ho mirés a través d'Instagram. Jo deia, però per què m'està passant això? Uau. Si no ha canviat aquest poble, ha estat tota sa vida així.
Totalment.
M'ha explicat?
Sí.
A mi m'ha passat molt... Jo tenia un prejudici molt gros amb Magaluf, i jo no hi havia anat en sa meva vida, i van començar a gravar un documental de sa primera casa construïda a Magaluf, que hi vivia sa senyora, encara hi vivia allà, i, clar, jo vaig veure d'una manera... O sigui, jo, clar, Magaluf ho veia com a... festa i tot caòtic, no? I vas en el passeig, i el passeig està molt bé, i aquesta dona tenia casa seva, que era una caseta molt, molt mona allà davant la platja, i vivien superbé. Jo tenia aquest prejudici de dir com aquesta dona pot viure aquí, quin desastre, Magaluf, i al final ella vivia molt còmode.
Molt de mallorquins han estiuetjat històricament.
És que aquesta és la conclusió de tot això, crec jo. Com pot ser que la nostra imatge mental de segons quins indrets de la nostra illa que, ostres, siguem sincers, és molt petita, sigui allò que rebem a través del mitjà de comunicació, saps? És a dir, perquè no tenim una experiència directa mai, perquè en el que veiem dèiem, jo ja no hi vaig. Està a 20 quilòmetres de Cateva, com a molt, 30, que està, no està més lluny. És increïble.
I per tant, si em proposes tornar a donar-li una oportunitat a tots aquests espais, d'aquesta bellesa que ens estan perdent, de qualque manera.
Exactament. No renunciar.
Exacte. No jo crec que més que una oportunitat és que és això. No
hem de renunciar
continuar
cap
espai. Anant-hi, perquè sí. Són...
Però també t'hi diré una cosa. Si vas a Punta Balena, ara mateix estoponis si està traduït en català, Punta Balena.
Anem més de gos.
després de gos, escolta, i no sé si passaràs gaire gust.
Costa no renunciar.
Has de mirar amb uns altres ulls.
Sí, ves i pots tallar el vell mig de la plaça.
Has de fer molta feina per no renunciar. Sí. És vera que...
Aquest és un cas extrem, suposo.
No, però n'hi ha molts com aquest. Però és el que he dit jo en el principi. Va ser perquè just eren mes de març i estava allò desert i va ser com... Val, és que és així com a mi m'agradaria imaginar-ho. Però realment no és així. És un record esbiaixat. Però anem intentant no renunciar i reclamar tot això.
Aquest estiu quedam i anem a Santa Ponsa, a la platja.
D'acord, però tu dus bocates, d'acord? Fem així? Bé, perfecte.
Una aturada pels informatius i tot anem a continuar amb aquí a Xiu-Xiu.
Aprieta, chamoquito, aprieta. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo.
De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.